Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 20 de novembre de 2022. La cimera del clima d'Egipte arriba a un acord de mínims amb la creació d'un fons per finançar les pèrdues i els danys irreversibles que pateixen els països en desenvolupament, però ho fa sense cap compromís per a reduir els combustibles fòssils. Internet és un àmbit on es poden vulnerar sovint els drets dels infants. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia, Efren. Coincidint amb el Dia Mundial dels Infants, la Síndica de Greuges de Catalunya ha elaborat un informe que evidencia que cal accelerar la regulació i el control de les xarxes adreçades a infants i joves, especialment en els jocs en línia i el comerç electrònic.
Després que ja es conegués l'expulsió de l'activista reusenc Mohamed Said Badawi, a altes hores de la nit s'ha fet pública també l'expulsió de Maruk Azbir.
Tots dos han estat deportats al Marroc, tal com han explicat ells mateixos en un vídeo difós a Instagram.
En clau cultural arriba al final oficiós de la temporada castellera amb la Diada dels Minyons de Terrassa.
Els agarencs han aconseguit descarregar el seu primer castell de gamma extra de la temporada, el 2 de 9, amb folre i manilles.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Bon dia. Després d'una matinada i un matí fred, la temperatura ha caigut arreu. Hem tingut un matí força assolellat amb tan sols al pas d'algunes bandes de núvols alts. En aquest sentit, esperem una tarda sense gaires complicacions addicionals. Continuaran circulant les bandes de núvols. La nuvolositat podrà ser una mica més compacta a punts del Pirineu, especialment en el seu vessant nord. En aquest sector i fins a la primera hora de la tarda podrien caure algunes precipitacions, fenòmens poc importants. Avui temperatura màxima semblant, o fins i tot a punts del Ter Sud podria pujar una mica. Començarem la setmana amb un dilluns amb força nuvolositat i amb precipitació que podria arribar a tot arreu del país. Durant el matí, una primera tongada de precipitació afectaria el Pirineu i a la meitat oest del país. Durant la tarda, una banda escombraria el país, deixant precipitació pràcticament arreu. En principi, s'acumularan quantitats entre minces i poc abundants. L'oscil·lació de la cota de neu, en un primer moment, al voltant dels 1.800 metres, pujant cap als 2.200, al final del dia cauria situant-se al voltant dels 1.600 aproximadament. Demà, la temperatura sense massa canvi. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació còmoda. De moment, ara mateix, a la xarxa viària, el més important, sense cap incidència que pugui dificultar massa la mobilitat. Ara com ara, el volum de trànsit és baix. Per tant, de moment tenim circulació neta, fluida, a la xarxa viària catalana. És tot. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Eduard. I en esports, el Palau Olímpic viu avui el tercer derbi Penya-Barça de la temporada.
Els verd i negres que juguen a casa no parteixen com a favorits davant un rival que li ha guanyat fins ara els dos duels disputats.
A les vies de so, Carles Capella, a la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laia Sant Miquel i Efrén García. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. La cimera del clima d'Egipte arriba a un acord de mínims amb la creació d'un fons per finançar les pèrdues i els danys irreversibles que pateixen els països en desenvolupament, molt més vulnerables que la resta al canvi climàtic, però ho fa sense cap compromís per a reduir els combustibles fòssils.
Finalment, i ja de matinada, hi ha hagut consens entre els 200 països participants a la cimera de Sharm el-Sheikh per la creació d'un fons de solidaritat, però no per reduir els combustibles fòssils. L'amenaça de la Unió Europea d'abandonar la COP27 si es renunciava al límit d'1,5 graus d'escalfament global ha servit perquè el text recollís la intenció de seguir treballant en aquest camí, però no hi ha hagut cap concreció que vagi més enllà de l'acord de Glasgow, un fet que ha lamentat en un discurs demolidor el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans.
La Unió Europea ha vingut per obtenir un acord fort i estem desil·lusionats per no haver-ho aconseguit. Demano fermament a tots que ens arremanguem i demostrem al món que la lluita per l'ambició d'un futur millor no ha acabat. El que hem acordat no és un pas suficient per a la gent del planeta. No comporta prou esforços per part dels principals contaminants per augmentar i desaccelerar les seves emissions.
Pel secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, l'acord ha de servir per reconstruir la confiança perduda, però que no és suficient per mantenir el límit de l'escalfament global en 1,5 graus.
Això és essencial per mantenir a l'abast el límit del 1,5 graus i que tots compleixin la seva part. La cimera acaba amb molta feina per fer i molt poc temps. Estem a mig camí entre l'acord de París i la data límit del 2030. Necessitem totes les mans per impulsar la justícia i l'ambició pel clima.
Per la seva part, Greenpeace ha tornat a criticar que els grups de pressió de la indústria fòssil hagin acudit en massa a aquesta cimera per vetar la inclusió d'un compromís per reduir aquest tipus de combustibles.
Avui, 20 de novembre, se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants. A Badalona es commemora la jornada amb una gran festa al Parc de la Nova Lloreda, amb tallers, jocs inflables i batucades. Precisament, la TIAP, la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona, va organitzar divendres una jornada per debatre com traslladar les propostes que recull el baròmetre dels drets dels infants i adolescents a accions reals, una iniciativa marcada en la tercera setmana dels drets dels infants que s'ha celebrat a la ciutat entre el 14 i el 20 de novembre. Ens ho explica Anna García d'Albéniz des de Ràdio Ciutat de Badalona.
La jornada que s'ha celebrat a l'Espai Batulia ha constat de dues parts. En la primera s'ha avaluat la incidència pràctica del baròmetre dels drets dels infants i adolescents de Badalona. L'informe que es va publicar l'any passat se centra en quatre drets: el dret a un nivell de vida adequat, a la salut mental, al joc i al descans i el dret a la participació. Uns drets que, segons apunten des de la TIAP, es podrien estar vulnerant. És per això que s'han presentat els processos per revertir la situació en tres línies d'acció diferenciades. Ens les detalla Sílvia Navarro, secretària tècnica de la taula.
Una té a veure amb els serveis i organismes municipals, què poden fer a l'hora de plantejar-se aquests compromisos d'acció. També els serveis no municipals, les entitats i els diferents col·lectius que formen part de la taula. I la tercera línia seria els propis infants i adolescents, que també poden i s'han d'implicar.
La segona part de la jornada ha constat d'un diàleg sobre les taules d'infància i adolescència com a lobby pro drets dels infants i també d'un conjunt de debats en petits grups. L'acte ha finalitzat amb la celebració del 6è aniversari de la creació de la TIAP.
Internet és un àmbit on es poden vulnerar sovint els drets dels infants. Coincidint amb el seu Dia Mundial, la síndica de Greuges de Catalunya ha elaborat un informe que evidencia que cal accelerar la regulació i el control de les xarxes adreçades a infants i joves, especialment en els jocs en línia i el comerç electrònic. És una crònica de Norma Lebrero.
A internet hi ha poc control sobre els continguts sexistes adreçats a infants i joves. La síndica considera que per revertir aquesta situació, l'escola i el lleure educatiu tenen un paper fonamental i cal potenciar la formació dels professionals, monitors i mestres, en la perspectiva de gènere. Deures també per al govern, la regulació dels jocs en línia. La síndica demana que es limiti l'accés als menors de 18 anys, que s'actualitzi el codi de consum per prevenir addiccions i que s'apliquin sancions severes a les empreses que incompleixin la normativa. La publicitat nociva, especialment la dedicada a temes de salut, tampoc està regulada a internet, però sí, en canvi, els mitjans de comunicació tradicionals. A les xarxes socials està relegada a l'autoregulació i conscienciació dels qui emeten els anuncis, un fet que la síndica demana també actuar amb rapidesa. Finalment, un dels punts que aborda l'informe és la necessitat d'infants i joves de rebre educació sexual adequada i de qualitat, per contrastar l'accés lliure i sense verificació que hi ha a les webs violentes i sexistes.
Cada 20 de novembre es recorda i honora la Declaració del Dret dels Nens, que va aprovar l'ONU un 20 de novembre de 1959, i també el text que es va acordar en aquesta mateixa data, però 30 anys més tard, durant la Convenció sobre els Drets dels Nens, i que és el tractat internacional més ratificat de la història. L'objectiu és recordar que els nens i nenes són el col·lectiu més vulnerable i que també tenen dret a la salut, a l'educació i a la protecció independentment del lloc on hagin nascut. nascut. La Fundació Vicky Bernadet encara hi afegeix un actor més. La infància no és un procés per arribar a ser adults. El futur dels nens i nenes sempre és avui, demà serà massa tard. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
El Dia de la Infància també serveix per conscienciar la societat de la importància d'aquesta etapa, un moment clau per al desenvolupament dels futurs ciutadans del món. En aquest sentit, la Fundació Vicky Bernadet acaba d'engegar una campanya amb el suport de la xarxa de comunicació local, alertant que en el moment de néixer, el 20% dels nens i nenes estan predestinats a patir abús sexual en la infantesa. La seva presidenta, Vicky Bernadet, insisteix que l'única manera de revertir aquestes xifres és a través d'una bona educació en edats primerenques.
Una intervenció des de l'educació amb la perspectiva de gènere, d'igualtat afectivo-sexual i de prevenció de situacions abusives des de petits. Amb això ens evitarem, doncs, víctimes d'adultes, agressors d'adults, si treballem a la primera infància.
Segons l'OMS, entre el 80 i el 85% dels abusos sexuals a menors es produeixen en entorns propers. Per això, per a Bernadet, és molt important teixir un bon clima de confiança amb els nostres fills i filles.
La comunicació es va construint a través de la quotidianitat, de la confiança i en petites coses a partir dels 4 anys. Però agafar una criatura de 13 anys que ja va d'això i dir no, ara hem de parlar tu i jo perquè ens hem de comunicar més. Difícilment et sortirà bé.
La Fundació Vicky Bernadet també ha col·laborat amb el documental Material Sensible, presentat aquesta setmana de la Fundació Fotogràfic Social Vision, que mostra el poder transformador de la fotografia a través de l'experiència d'un grup de joves que han patit abusos sexuals durant la seva infantesa.
Després que ahir es conegués l'expulsió de l'activista reusenc Mohamed Said Badawi, a altes hores de la nit s'ha fet pública també l'expulsió de Marok Azbir. Tots dos han estat deportats al Marroc, tal com han explicat ells mateixos en un vídeo difós a Instagram.
Como sabéis, la Policía Nacional apareció ayer por la noche sin darnos tiempo para podernos mover. Directamente desde las 11 de la madrugada nos han cogido y directamente hacia Madrid, donde hemos llegado a las 5 de la madrugada, donde nos esperaba un avión totalmente para nosotros dos.
Badawi es trobava al centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca des del 20 d'octubre. El seu company, Azbir, en canvi, se l'havia deixat en llibertat després de ser detingut a Vilanova i la Geltrú el 18 d'octubre. Tots dos havien estat denunciats per la Comissaria General d'Informació per radicalisme ideològic i difusió de postulats radicals projihadistes. Badawi feia més de 30 anys que vivia a Catalunya i era president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana. Azbir vivia a Vilanova des de feia més de 20 anys i era president de l'Associació Islàmica Al-Forqan.
I detingut a Brussel·les el tercer presumpte autor de la mort de la dona del Bingo de Tortosa. Ens ho explica Andreu Miralles des de Canal Terres de l'Ebre.
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, esta matinada s'ha detingut a Brussel·les el tercer presumpte autor material de l'assassinat d'una dona al Bingo de Tortosa la matinada del 19 de setembre. Recordem que el Bingo va patir un atracament i el presumpte autor del tir, ara detingut, va disparar a la dona quan els atracadors marxaven dels llocs dels fets. En l'assalt també va quedar ferit de menys gravetat un altre home de 41 anys. Ara, en aquest últim detingut, que s'havia fugat a Bèlgica, ja són 3 les persones arrestades. Anteriorment es van detenir una dona i un menor que es troben a presó i en un centre de menors, respectivament, i que van ser detingudes a Tortosa el dia després de l'atracament. La detenció s'ha fet gràcies a un equip conjunt d'investigació entre Mossos i Policia Nacional, que es va constituir després dels fets. Segons han informat, el fugitiu s'ha detingut gràcies a la xarxa europea de recerca activa i en col·laboració amb la policia belga. Segons els mateixos fons policials, la investigació continua oberta i sota secret.
A les portes de la celebració del Gran Recapte, l'organització del Banc d'Aliments avisa que al Vallès Oriental encara hi falta un 25% dels voluntaris necessaris per poder dur a terme la campanya amb normalitat. Ho amplia Roger Rams des d'Ona Codinenca.
Aquest any el Gran Recapte tindrà lloc el divendres 25 i el dissabte 26 d'aquest mes i per tal de que sigui possible requereix un gran nombre de voluntaris i voluntàries i a hores d'ara encara en falten gairebé un 25% de les places necessàries per cobrir el Vallès Oriental. Joan Hidalgo és responsable del Banc dels Aliments en aquesta comarca.
En aquests moments, el tema de voluntariat hem pujat una mica, però encara ens falta entre un 20 i un 25% de voluntaris. Ara les entitats estan acabant de fer l'últim esforç. Jo crec que arribarem a cobrir com a mínim tots els torns, si no és amb els 4 voluntaris, 3-4 voluntaris per torn, però com a mínim hi hagi un parell per torn. I espero que al final s'acabi complint les previsions.
Per a fer de voluntari el gran recapte, l'organització ha dividit les jornades en torns de matí i tarda i cada persona pot fer el que millor li convingui. El voluntariat consistirà en estar a la porta dels supermercats i botigues col·laboradores amb el coordinador que hi haurà a cada punt i ajudar a recollir les donacions que la gent faci i dipositar-les a les caixes per després repartir-les. El procés de registre és molt senzill i només heu d'entrar a la pàgina web granrecapte.cat i allà hi trobareu tota la informació necessària.
Nou cap de setmana de vaga dels tripulants de cabina de Vueling. Avui s'han cancel·lat preventivament 28 vols a l'aeroport de Barcelona.
La companyia assegura que els afectats han estat avisats amb antelació i que els han ofert alternatives. El 94% ja han estat reubicats i només el 6% està pendent d'escollir entre volar amb un vol diferent o que li abonin l'import del bitllet. L'aerolínia, que torna a apel·lar la responsabilitat del sindicat Estalbla, operarà 135 dels 163 trajectes previstos per aquest diumenge a la capital catalana. En total han estat 64 els vols no protegits pels serveis mínims, els que la companyia ha decidit cancel·lar de manera preventiva en el conjunt de l'operativa.
I les obres de la N2 entre Tordera i Maçanet de la Selva no acabaran fins al segon semestre del 2023. Els pressupostos de l'Estat preveuen destinar 2 milions d'euros per acabar la millora d'aquest tram, on el Ministeri va descartar desdoblar i que només s'està condicionant. Informa Lluís Sabater, Rus Calleda, des de Ràdio Tordera.
L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, assegura que tenim obres per mesos i que la previsió del Ministeri de Foment és que s'enllesteixin al segon semestre de 2023.
Sabem que la Nacional 2 té una previsió d'acabar les obres després de l'estiu, o sigui, per tant estem parlant del 23. Les obres van a bon ritme a alguns trams, però altres estan per començar encara.
Unes obres que provoquen diàriament cues quan els vehicles arriben a la rotonda de Can Bartolí i en determinats trams afectats per l'execució de les obres. Unes obres que van començar l'octubre del 2019, les quals han estat patint continuades interrupcions des d'aquell moment.
En clau cultural, avui arriba al final oficiós de la temporada castellera amb la Diada dels Minyons de Terrassa. Tot i que fins a finals d'any encara quedarà alguna actuació puntual, la de Terrassa acostuma a posar el punt i final al curs.
Els Malves actuen des de les 12 del migdia a la plaça Vella i ho fan acompanyats dels castellers de Sants i els de Sant Cugat. Els agarencs han descarregat el 3 de 9 amb folre en primera ronda i s'han apuntat al seu primer castell de gamma extra, el 2 de 9 amb folre i manilles, en el seu segon torn. Els castellers de Sants han pogut repetir el 3 de 9 folrat després de desmuntar-ne un primer intent i els castells i els castellers de Sant Cugat han completat el 4 i el 3 de 8. La Diada s'ha pogut seguir en directe per les televisions locals i a través de la plataforma Xala. Aquesta, però, no és l'única actuació amb grans objectius d'aquest cap de setmana. Avui els castellers de Badalona han descarregat el 2 de 7 en la seva diada de final de temporada per primer cop des del 2012 i els castellers de Sarrià s'han apuntat al segon 4 de 7 de la seva història i el primer 3 de l'any.
La pel·lícula House of the Gods aconsegueix el primer premi del 40è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. Notalón ha estat reconeguda amb el premi al millor guió, mentre que l'obra de l'ossonenc Miquel Pérez, Expansió, de Montserrat als Alps, ha aconseguit una menció especial per part del jurat que ha destacat el gran valor documental d'un muntatge que explica la història d'alguns dels pares de l'escalada a Catalunya.
Mount Roraima sits on the border between Guyana, Venezuela and Brazil.
House of the God, dirigida per Matt Pycroft, ha estat reconeguda per la gran complexitat tècnica del muntatge. La pel·lícula segueix un equip d'escaladors liderats per Leo Holding en l'escalada lliure al Mont Roraima. El jurat ha volgut destacar la forta càrrega emotiva. La List, Everything or Nothing, d'Eric Crosland s'ha endut el segon premi. El premi al millor film d'esports de muntanya ha estat per Jotun, un curtmetratge sobre caiac amb les cascades d'Islàndia com a escenari, protagonitzat i editat per Aleix Salvat. Not Alone ha aconseguit el premi al millor guió i Into the Ice a la millor fotografia. La pel·lícula Expansió de Montserrat als Alps de Miquel Pérez ha aconseguit una menció especial del jurat en un acte de clausura que ha estat presidit per la consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea, Meritxell Serret.
L'Associació de Músics de Tarragona reinterpreta les cançons d'un tarragoní internat al camp de concentració de Mauthausen. És el plat fort de la Taverna Republicana, concert que forma part del programa de Memòria Democràtica de Tarragona. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
Les cançons que va compondre Ricard Garriga, tarragoní presoner al camp de concentració de Mauthausen, van ser reinterpretades per membres de l'Associació de Músics de Tarragona en un concert aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Capsa de Música, un concert que tancava el programa de Memòria Democràtica d'aquest any, el qual es va centrar en l'homenatge als deportats tarragonins als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. Jordi Jària, guitarrista de la formació, explica que les cançons són el llegat d'un presoner i serveixen per reivindicar la memòria dels que van estar en camps de concentració.
Aquestes cançons, d'alguna manera, són el llegat d'una persona que va estar doncs, internada als camps de concentració, doncs, en aquest cas a Mauthausen, i el fet doncs, de recuperar aquestes cançons, que a més doncs, estan escrites al camp i recullen l'experiència dels presoners, doncs, és un acte de reivindicació de la memòria d'aquestes persones, un acte doncs, de reconeixement al seu dolor i al seu patiment.
Una de les cançons, Retornarem, amb la lletra en català i francès, és una celebració de l'alliberament del camp amb aires d'himne.
Notícies en xarxa. Esports.
El bàsquet Girona desaprofita una oportunitat d'or per tornar al camí de les victòries davant d'un equip important com el Gran Canària.
Tot i que els canaris van arribar a situar-se 11 punts per sobre en el marcador, el Girona va aconseguir empatar i fins i tot va tenir un parell d'oportunitats per endur-se el partit. A la pròrroga, però, va dominar el Gran Canària i va acabar imposant-se per 69 a 78 gràcies al gran partit de John Shurna, que va acabar sumant dels 22 punts del seu equip.
I el Palau Olímpic viurà avui a 6:45 de la tarda el tercer derbi Penya-Barça de la temporada. Els verdinegres no parteixen com a favorits davant d'un rival que li ha guanyat fins ara els dos duels disputats fins ara. Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Palau Olímpic viurà aquesta tarda a 6:45 el tercer derbi Penya-Barça de la temporada. Els verdinegres no parteixen com a favorits davant un rival.
Vale, avisa el que serem.
Dos duels disputats fins ara. El primer cara a cara va ser a la final de Lliga Catalana i el segon a la semifinal de la Supercopa. El Barça va ser superior i es van dur els dos enfrontaments. La penya comptarà avui amb el suport de l'afició, però el principal problema és que fins divendres no va poder entrenar amb la plantilla al complet, perquè Ellenson no va arribar dels Estats Units, on s'estava fent el visat, i els internacionals ho van fer dimecres. El Barça, en canvi, no ha tingut cap jugador amb les seleccions i, a més, ha descansat el cap de setmana. Només jugant, partit zero lliga, això vol dir que arriba molt més rodat. A la penya, però, tenen clar que ho donaran tot per donar una alegria a l'afició. El partit està previst que hi hagi uns 10.000 espectadors en la que serà la millor entrada de la temporada amb la tercera anella de l'Olímpic oberta. L'última gran afluència de públic va ser precisament fa 5 mesos, a les semifinals de l'ACB contra el Barça, on hi van assistir 10.787 espectadors.
Un Baxi Manresa en plena reconstrucció rep el Baskonia per mirar de redreçar el rumb esportiu a la Lliga Endesa. Ens ho amplia Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Baxi Manresa rep aquest diumenge el nou Congost a partir de les 5 de la tarda al Casu Baskonia en un partit corresponent a la jornada 8 de la Lliga Endesa. L'equip Manresa es troba en un procés de reconstrucció que encara no s'ha acabat i que el fa tenir la plantilla del tot no completa. El conjunt vegenc afrontarà el partit amb 3 jugadors fitxats els últims dies per intentar canviar el rumb esportiu, però d'aquests només Franqui Ferrari estarà disponible pel partit de diumenge. No ho estarà ni el pivot Matías Tas ni a l'interior Jordan Caroline. Els manresans que buscaran un altre reforç més per sortir de la darrera posició de la taula que ara mateix mateix ocupen amb una victòria i 6 derrotes a la Lliga CB de bàsquet. El Baskonia, per la seva banda, el rival, és cinquè a la taula amb 5 victòries i una derrota. De la situació del Baxi Manresa en va parlar en roda de premsa el seu tècnic Pedro Martínez, que es considerava optimista per redreçar el rumb esportiu.
Hi haurà bones notícies. Ara no. Soc moderadament optimista de que millorarem molt més endavant. Ara no.
Pel partit d'aquest diumenge, el Baxi Manresa recupera l'aler Guillem Jou, qui no juga a bàsquet des de l'11 de desembre del 2021 per una lesió al tendó d'Aquiles del peu dret, i no hi haurà l'aler Giordano Bortolani, un altre jugador que deixarà el club per l'excés de fitxes, i és que ara mateix el club té 15 jugadors i se n'han de desprendre de dos mínim.
I en hoquei, avui l'Arenys es veu les canes amb l'Igualada en partit corresponent a la setena jornada de l'hoquei Lliga Masculina. I anem en directe amb Jordi Soler. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el partit ja ha acabat amb la victòria final de l'equip igualadí. Arenys amb un sol Artradex 3, Igualada Rigat 5. Una primera part on l'Arenys amb un estat superior, molt concentrats en el partit, molt ficats, però la segona part l'Arenys amb un s'ha contagiat del joc de l'Igualada, amb algunes errades, sobretot, i també els locals d'això ho han sabut aprofitar els igualadins per sumar una victòria final de 3-5. Una nova derrota dels locals que els deixen molt tocats a la classificació de l'Hockey Lliga. El proper desplaçament dels aranyenys, que visitaran la pista d'Alcaldes dissabte que ve, amb la missió de sumar un resultat que sigui positiu.
Moltes gràcies, Jordi. I en vol, el Freiklin Granollers consolida la segona plaça de la Lliga a Sobal.
Els del Vallès van imposar-se al Bidasso Irún per 30-32 davant d'un dels seus rivals directes. Amb màxima igualtat, el partit va arribar a la segona part amb tot obert.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Propostes en xarxa.
La guerra a Ucraïna, la pandèmia, les crisis econòmiques, l'increment de la desigualtat o la destrucció del medi ambient. No patiu que la d'avui no és una proposta tan negativa com pot semblar d'entrada. Al contrari, és una invitació a reflexionar sobre totes aquestes realitats, actuals i quotidianes, a través de la fotografia. En altres paraules, una invitació a no quedar-nos indiferents. Entre el 18 de novembre i el 8 de gener del 2023, Tarragona torna a impulsar el Festival Internacional de Fotografia SCAN. La cita ens fa obrir els ulls davant de totes aquestes realitats, tant a nivell individual com col·lectiu. De fet, un dels objectius del festival és convertir-se en un espai plural i obert, on la imaginació i la reflexió crítica es donen la mà. Una finalitat que persegueix amb activitats de tot tipus, des de tallers fins a projeccions, passant per diàlegs o rutes fotogràfiques, i sobretot, exposicions. En podreu visitar diverses durant aquests mesos. Per exemple, la mostra Talent Latent, i podreu veure els projectes de 9 artistes emergents. Entre ells, configuren l'exposició que du per nom Wartime. En català, període de guerra. Fins al 8 de gener, 9a edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona. Podeu consultar-ne totes les activitats al web scan.cat. scan.cat.
Sabies que... Cristòfol Colom no sé si va sortir de Palos o de Pals. En tot cas, sí que sabem que el conreu de l'arròs a Pals data del segle XV. Segurament, el cultiu d'arròs en aquesta zona fou introduït pels àrabs des de València. A finals del segle XVIII, els terratinents van voler-ne limitar el conreu per eliminar les malalties que en aquella època comportava. No va ser fins al 1900 que es va concedir el permís per tornar-ne a plantar. El clima particular de la zona arrossera de Pals fa produir un arròs de gran qualitat. El clima fa que la maduració del gra sigui més llarga en altres zones de menor latitud i que el gra, un cop cuit, sigui més resistent. Què, una paella? Us convido.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 20 de novembre de 2022. La cimera del clima d'Egipte arriba a un acord de mínims amb la creació d'un fons per finançar les pèrdues i els danys irreversibles que pateixen els països en desenvolupament, però ho fa sense cap compromís per a reduir els combustibles fòssils. Internet és un àmbit on es poden vulnerar sovint els drets dels infants. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia de nou, Efraín. Coincidint amb el Dia Mundial dels Infants, la Síndica de Greuges de Catalunya ha elaborat un informe que evidencia que cal accelerar la regulació i el control de les xarxes adreçades a infants i joves, especialment en els jocs en línia i el comerç electrònic.
Després que ja es conegués l'expulsió de l'activista reusenc Mohamed Said Badawi, a altes hores de la nit s'ha fet pública també l'expulsió de Marouk Adbir.
Tots dos han estat deportats al Marroc, tal com han explicat ells mateixos en un vídeo difós a Instagram.
En clau cultural, arriba al final oficiós de la temporada castellera amb la Diada dels Minyons de Terrassa.
Els agarencs han aconseguit descarregar el seu primer castell de gamma extra de la temporada, el 2 de 9, amb folre i manilles.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Bon dia. Després d'una matinada i un matí fred, la temperatura ha caigut arreu. Hem tingut un matí força assolellat amb tan sols al pas d'algunes bandes de núvols alts. En aquest sentit, esperem una tarda sense gaires complicacions addicionals. Continuaran circulant les bandes de núvols. La nuvolositat podrà ser una mica més compacta a punts del Pirineu, especialment en el seu vessant nord. En aquest sector i fins a la primera hora de la tarda podrien caure algunes precipitacions, fenòmens poc importants. Avui temperatura màxima semblant, o fins i tot a punts del Ter Sud podria pujar una mica. Començarem la setmana amb un dilluns amb força nuvolositat i amb precipitació que podria arribar a tot arreu del país. Durant el matí, una primera tongada de precipitació afectaria el Pirineu i a la meitat oest del país. Durant la tarda, una banda escombraria el país, deixant precipitació pràcticament arreu. En principi, s'acumularan quantitats entre minces i poc abundants. Oscil·lació de la cota de neu en un primer moment al voltant dels 1.800 metres, pujant cap als 2.200. Al final del dia cauria situant-se al voltant dels 1.600 aproximadament. Demà, la temperatura sense massa canvi. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment es manté el trànsit encara força estable, volum de trànsit baix, per tant, de moment sense cues remarcables, el que és important també. De moment sense cap incidència, accident o altres afectacions que puguin de moment entorpir la mobilitat. Per tant, de moment seguim amb circulació força còmoda. És tot. Bona tarda.
Moltes gràcies, Eduard. I en esports, el Palau Olímpic viu avui el tercer derbi Penya-Barça de la temporada.
Els verd i negres que juguen a casa no parteixen com a favorits davant un rival que li ha guanyat fins ara els dos duels disputats.
A les vies de so, Carles Capella. A la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laia Sant Miquel i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. La cimera del clima d'Egipte arriba a un acord de mínims amb la creació d'un fons per finançar les pèrdues i els danys irreversibles que pateixen els països en desenvolupament, molt més vulnerables que la resta del canvi climàtic, però ho han fet sense cap compromís per reduir els combustibles fòssils.
Finalment, i ja de matinada, hi ha hagut consens entre els 200 països participants a la cimera de Sharm el-Sheikh per la creació d'un fons de solidaritat, però no per reduir els combustibles fòssils. L'amenaça de la Unió Europea d'abandonar la COP27 si es renunciava al límit d'1,5 graus d'escalfament global ha servit perquè el text recollís la intenció de seguir treballant en aquest camí, però no hi ha hagut cap concreció que vagi més enllà de l'acord de Glasgow. Un fet que ha lamentat en un discurs demolidor el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans.
La Unió Europea ha vingut per obtenir un acord fort i estem desil·lusionats per no haver-ho aconseguit. Demano fermament a tots que ens arremanguem i demostrem al món que la lluita per l'ambició d'un futur millor no ha acabat. El que hem acordat no és un pas suficient per a la gent del planeta. No comporta prou esforços per part dels principals contaminants per augmentar i desaccelerar les seves emissions.
Pel secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, l'acord ha de servir per reconstruir la confiança perduda, però que no és suficient per mantenir el límit de l'escalfament global en 1,5 graus.
Això és essencial per mantenir a l'abast el límit del 1,5 graus i que tots compleixin la seva part. La cimera acaba amb molta feina per fer i molt poc temps. Estem a mig camí entre l'acord de París i la data límit del 2030. Necessitem totes les mans per impulsar la justícia i l'ambició pel clima.
Per la seva part, Greenpeace ha tornat a criticar que els grups de pressió de la indústria fòssil hagin acudit en massa a aquesta cimera per vetar la inclusió d'un compromís per reduir aquest tipus de combustibles. Cada 20 de novembre es recorda i honora la Declaració dels Drets del Nen, que va aprovar l'ONU un 20 de novembre de 1959, i també el text que es va acordar en aquesta mateixa data, però 30 anys més tard, durant la Convenció sobre els Drets dels Nens, i que és el tractat internacional més ratificat de la història. L'objectiu és recordar que els nens i nenes són el col·lectiu més vulnerable i que també tenen dret a la salut, a l'educació i a la protecció independentment del lloc on hagin nascut. La Fundació Vicky Bernadette encara hi afegeix un actor més. L'infància no és un procés per arribar a ser adults. El futur dels nens i nenes sempre és avui, ja que demà serà massa tard. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
El Dia de la Infància també serveix per conscienciar la societat de la importància d'aquesta etapa, un moment clau per al desenvolupament dels futurs ciutadans del món. En aquest sentit, la Fundació Vicky Bernadette acaba d'engegar una campanya amb el suport de la xarxa de comunicació local, alertant que en el moment de néixer, el 20% dels nens i nenes estan predestinats a patir abús sexual en la infantesa. La seva presidenta, Vicky Bernadette, insisteix que l'única manera de revertir aquestes xifres és a través d'una bona educació en edats primerenques.
Una intervenció des de l'educació amb la perspectiva de gènere, d'igualtat afectivo-sexual i de prevenció de situacions abusives des de petits. Amb això ens evitarem, doncs, víctimes d'adultes, agressors d'adults, si treballem a la primera infància.
Segons l'OMS, entre el 80 i el 85% dels abusos sexuals de menors es produeixen en entorns propers. Per això, per a Bernadette, és molt important teixir un bon clima de confiança amb els nostres fills i filles.
La comunicació es va construint a través de la quotidianitat, de la confiança i en petites coses a partir dels 4 anys. Però agafar una criatura de 13 anys que ja va d'això i dir no, ara hem de parlar tu i jo perquè ens hem de comunicar més. Difícilment et sortirà bé.
La Fundació Vicky Bernadette també ha col·laborat amb el documental Material Sensible, presentat aquesta setmana de la Fundació Fotogràfic Social Vision, que mostra el poder transformador de la fotografia a través de l'experiència d'un grup de joves que han patit abusos sexuals durant la seva infantesa.
Internet és un àmbit on es poden vulnerar sovint els drets dels infants. Coincidint amb el seu Dia Internacional, la síndica de Greuges de Catalunya ha elaborat un informe que evidencia que cal accelerar la regulació i el control de les xarxes adreçades a infants i joves, especialment en els jocs en línia i el comerç electrònic. És una crònica de Norma Lebrero.
A internet hi ha poc control sobre els continguts sexistes adreçats a infants i joves. La síndica considera que per revertir aquesta situació, l'escola i el lleure educatiu tenen un paper fonamental i cal potenciar la formació dels professionals, monitors i mestres, en la perspectiva de gènere. Deures també per al govern, la regulació dels jocs en línia. La síndica demana que es limiti l'accés als menors de 18 anys, que s'actualitzi el codi de consum per prevenir addiccions i que s'apliquin sancions severes a les empreses que incompleixin la normativa. La publicitat nociva, especialment la dedicada a temes de salut, tampoc està regulada a internet, però sí, en canvi, als mitjans de comunicació tradicionals. A les xarxes socials està relegada a l'autoregulació i conscienciació dels que emeten els anuncis, un fet que la síndica demana també actuar amb rapidesa. Finalment, un dels punts que aborda l'informe és la necessitat d'infants i joves de rebre educació sexual adequada i de qualitat, per contrastar l'accés lliure i sense verificació que hi ha a les webs violentes i sexistes.
Després que ahir es conegués l'expulsió de l'activista reusenc Mohamed Said Badawi, a altes hores de la nit s'ha fet pública també l'expulsió de Marouk Hathbir. Tots dos han estat deportats al Marroc, tal com han explicat ells mateixos en un vídeo difós a Instagram.
Como sabéis, la Policía Nacional apareció ayer por la noche, sin darnos tiempo para podernos mover. Directamente desde las 11 de la madrugada nos han cogido y directamente hacia Madrid, donde hemos llegado a las 5 de la madrugada, donde nos esperaba un avión totalmente para nosotros dos.
Badawi es trobava al centre d'internament d'estrangers de la zona franca des del 20 d'octubre. El seu company, Hathbir, en canvi, se l'havia deixat en llibertat després de ser detingut a Vilanova i la Geltrú el passat 18 d'octubre. Tots dos havien estat denunciats per la Comissaria General d'Informació per radicalisme ideològic i difusió de postulats radicals projihadistes. Badawi feia més de 30 anys que vivia a Catalunya i era president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana. Hathbir vivia a Vilanova des de feia més de 20 anys i era president de l'Associació Islàmica Al-Forkan.
I ha estat detingut a Brussel·les el tercer presumpte autor de la mort de la dona del bingo de Tortosa. Ens ho explica Andreu Miralles des de Canal Terres de l'Ebre.
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, esta matinada s'ha detingut a Brussel·les el tercer presumpte autor material de l'assassinat d'una dona al bingo de Tortosa la matinada del 19 de setembre. Recordem que el bingo va patir un atracament i el presumpte autor del tir, ara detingut, va disparar a la dona quan els atracadors marxaven dels llocs dels fets. En l'assalt també va quedar ferit de menys gravetat un altre home de 41 anys. Ara, en aquest últim detingut, que s'havia fugat a Bèlgica, ja són tres les persones arrestades. Anteriorment es van detenir una dona i un menor que es troben a presó i en un centre de menors, respectivament, i que van ser detingudes a Tortosa el dia després de l'atracament. La detenció s'ha fet gràcies a un equip conjunt d'investigació entre Mossos i Policia Nacional, que es va constituir després dels fets. Segons han informat, el fugitiu s'ha detingut gràcies a la xarxa europea de recerca activa i en col·laboració amb la policia belga. Segons els mateixos fons policials, la investigació continua oberta i sota secret.
El proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones i l'Ajuntament de Palafolls ja ho té quasi tot enllestit per reivindicar la jornada. Al llarg de la setmana s'han preparat diversos actes i tallers per mostrar rebuig contra la violència vers les dones i per empoderar-les en el seu dia a dia. Ens ho explica Melina Morilla des de Ràdio Palafolls.
Una de les funcions principals de l'Ajuntament és sensibilitzar i conscienciar la població. És per això que una de les primeres accions que s'han dut a terme és penjar banderoles per tot el municipi per conscienciar els ciutadans. Pel que fa als actes que s'han preparat, diumenge 20 de novembre, el MIT acollirà una sessió de contacontes a càrrec de la malgratenca Assumpta Mercadí. Concretament, narrarà contes de rosa i blau amb la intenció de superar estereotips masclistes, fer reflexionar als infants, mostrar que nens i nenes mereixen les mateixes oportunitats i fomentar el respecte eliminant prejudicis. Finalment, divendres 25 de novembre es farà la lectura del manifest en condemna contra la violència de gènere. L'acte serà a les 12 a la plaça de l'Ajuntament i els encarregats de llegir-lo seran els alumnes de l'Institut Font del Ferro.
Nou cap de setmana de vegada tripulants de cabina a Vueling. Avui s'han cancel·lat preventivament 28 vols a l'aeroport de Barcelona.
La companyia assegura que els afectats han estat avisats amb antelació i que els han ofert alternatives. El 94% ja han estat reubicats i només el 6% està pendent d'escollir entre volar amb un vol diferent o que li abonin l'import del bitllet. L'aerolínia, que torna a apel·lar la responsabilitat del sindicat Estalbla, operarà 135 dels 163 trajectes previstos per aquest diumenge a la capital catalana. En total, han estat 64 els vols no protegits pels serveis mínims, els que la companyia ha decidit cancel·lar de manera preventiva en el conjunt de l'operativa.
L'oficina de Correus de Vilafant ha estat nomenada la millor de Catalunya en els Premis de Correus a les Unitats, Equips i Persones de Catalunya per la seva feina durant l'any 2021. Ho amplia Josep López des de Ràdio Vilafant.
Aquest premi concretament destaca l'oficina de Vilafant com la millor de Catalunya en la seva categoria amb relació al tipus d'unitat i la població que tenen. En aquest sentit, haver rebut aquest premi ha suposat una gran satisfacció per l'oficina de Correus de Vilafant, i és que aquest és un guardó que serveix per identificar les unitats excel·lents i reconèixer la tasca del personal. Sonia Blanco és directora de l'oficina de Correus de Vilafant.
Estic molt contenta d'haver rebut aquest reconeixement que dona Correus, i a més és tot un orgull, ja que és el fruit de l'esforç i la implicació que poso diàriament en la meva feina.
A més, per l'oficina de Correus de Vilafant, aquest és un premi que suposa un impuls per continuar treballant per oferir un servei de qualitat.
També estic agraïda a Correus, ja que amb aquests premis ens incentiven a millorar cada dia les nostres tasques, no? I sobretot estic molt agraïda a tota la meva clientela de Vilafant que ve a l'oficina i als quals intento donar el millor tracte i servei possible.
El diploma que reconeix la de Vilafant com la millor oficina de Correus de Catalunya va ser entregat a la directora Sònia Blanco ara fa unes setmanes.
La Diputació de Barcelona posposa de nou l'obertura de Sant Miquel del Fai fins al primer trimestre de 2023, després que finalment, aquest desembre, no se'n pugui garantir la seguretat, des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Fa una setmana s'havia posat com a data d'obertura el dia 1 de desembre, és a dir, d'aquí dues setmanes, però finalment la Diputació apunta el primer trimestre de 2023, i més en concret el mes de març, degut a que no es pot garantir a dia d'avui la seguretat a la zona de l'aparcament i a problemes derivats de despreniments de roques i risc d'incendis que encara no s'han resolt. Aquesta decisió afecta els tres municipis que formen part d'aquest espai natural i tots tres creuen que els retards sempre són una mala notícia, ja que aquest espai és un important atractiu econòmic de la zona, però que s'ha de preservar la seguretat dels visitants. Mercè Serra Tacó és l'alcaldessa de Sant Feliu de Codines.
Sant Feliu, evidentment, igual que els altres, el que tenim ganes és que això s'obri i que comenci a funcionar de nou, però també volem que funcioni amb totes les garanties per tothom. Nosaltres ja et dic que sí que ens agradaria que funcionés, perquè tenim moltes ganes, però que sí que està clar que la seguretat abans que res. És una mica, si et dic, trist, perquè ens agradaria que estigués fet, però bueno, no s'hi pot fer res. Si s'obrís sense seguretat seria molt més greu, perquè ens exposaríem a coses que ningú vol.
Caldrà esperar, doncs, com apuntàvem, fins al mes de març de 2023 per poder parlar de l'esperada reobertura de Sant Miquel del Fai, que, recordem, ha passat de ser de titularitat privada a ser d'ús públic gestionat per la Diputació de Barcelona.
En clau cultural, avui arriba el final oficiós de la temporada castellera amb la Diada dels Minyons de Terrassa. Tot i que fins a finals d'any encara quedarà alguna actuació puntual, la de Terrassa acostuma a posar el punt i final al curs casteller.
Els Malves actuen des de les 12 del migdia a la plaça Vella i ho fan acompanyats dels castellers de Sants i els de Sant Cugat. Els agarencs han descarregat el 3 de 9 amb folre en primera ronda i s'han apuntat al seu primer castell de gamma extra, el 2 de 9 amb folre i manilles en el seu segon torn. Els castellers de Sants han pogut repetir el 3 de 9 folrat després de desmuntar-ne un primer intent i els castellers de Sant Cugat han completat el 4 i el 3 de 8. La Diada s'ha pogut seguir en directe per les televisions locals i a través de la plataforma Xala.
La pel·lícula House of the Woods aconsegueix el primer premi del 40è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. Not Alone ha estat reconeguda amb el premi al millor guió, mentre que l'obra de l'osonenc Miquel Pérez, Expansió de Montserrat als Alps, ha aconseguit una menció especial per part del jurat, que ha destacat el gran valor documental d'un muntatge que explica la història d'alguns dels pares de l'escalada a Catalunya.
Mount Roraima sits on the border between Guyana, Venezuela and Brazil.
House of the God, dirigida per Matt Pycroft, ha estat reconeguda per la gran complexitat tècnica del muntatge. La pel·lícula segueix un equip d'escaladors liderats per Leo Hulding en l'escalada lliure al Mont Roraima. El jurat ha volgut destacar la forta càrrega emotiva. La lista Everything or Nothing d'Eric Crossland s'ha endut el segon premi. La pel·lícula Expansió, de Montserrat als Alps, de Miquel Pérez, ha aconseguit una menció especial del jurat en un acte de clausura que ha estat presidit per la consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea, Meritxell Serret.
And I'm hoping that our secret weapon is Anna. She's not experienced in expeditions, but she has spent a good chunk of her.
Notícies en xarxa. Esports.
El bàsquet Girona desaprofita una oportunitat d'or per tornar al camí de les victòries davant d'un equip important com el Gran Canària.
Tot i que els canaris van arribar a situar-se 11 punts per sobre en el seu marcador, el Girona va aconseguir empatar i fins i tot va tenir un parell d'oportunitats per endur-se el partit a la pròrroga, però va dominar el Gran Canària i va acabar imposant-se per 69-78 gràcies al gran partit de John Shurna, que va acabar sumant 22 dels punts del seu equip.
El Palau Olímpic viurà avui a 6:45 de la tarda el tercer derbi Penya-Barça de la temporada. Els verd i negres no parteixen com a favorits davant d'un rival que li ha guanyat fins ara els dos duels disputats. Xavi Ballesteros, des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Palau Olímpic viurà aquesta tarda a 6:45 el tercer derbi Penya-Barça de la temporada. Els verd i negres no parteixen com a favorits davant un rival que li ha guanyat dos duels disputats fins ara. El primer cara a cara va ser a la final de Lliga Catalana i el segon a la semifinal de la Supercopa. El Barça va ser superior i es van dur els dos enfrontaments. La penya comptarà avui amb el suport de l'afició, però el principal problema és que fins divendres no va poder entrenar amb la plantilla al complet, perquè Ellenson no va arribar dels Estats Units, on s'estava fent el visat, i els internacionals ho van fer dimecres. El Barça, en canvi, no ha tingut cap jugador amb les seleccions i, a més, ha descansat el cap de setmana. Només jugant partits d'Eurolliga, això vol dir que arriba molt més rodat. A la penya, però, tenen clar que ho donaran tot per donar una alegria a l'afició. El partit està previst que hi hagi uns 10.000 espectadors en la que serà la millor entrada de la temporada, amb la tercera anella de l'Olímpic oberta. L'última gran afluència de públic va ser precisament fa 5 mesos, a les semifinals de l'ACB contra el Barça, on hi van assistir 10.787 espectadors.
Un Baxi Manresa en plena reconstrucció rep el Baskonia per mirar de redreçar el rumb esportiu a la Lliga Endesa. Ens ho amplia Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Baxi Manresa rep aquest diumenge el Nou Congost a partir de les 5 de la tarda al Casu Baskonia en un partit corresponent a la jornada 8 de la Lliga Endesa. L'equip Manresa es troba en un procés de reconstrucció que encara no s'ha acabat i que el fa tenir la plantilla del tot no completa. El conjunt vegenc afrontarà el partit amb 3 jugadors fitxats els últims dies per intentar canviar el rumb esportiu, però d'aquests només Franqui Ferrari estarà disponible pel partit de diumenge. No ho estarà ni el pivot Matías Tas ni a l'interior Jordan Caroline. Els manresans que buscaran un altre reforç més per sortir de la darrera posició de la taula que ara mateix ocupen amb una victòria i 6 derrotes a la Lliga CB de bàsquet. El Baskonia, per la seva banda, el rival, és cinquè a la taula amb 5 victòries i una derrota. De la situació del Baxi Manresa en va parlar en roda de premsa el seu tècnic Pedro Martínez, que es considerava optimista per redreçar el rumb esportiu.
Hi haurà bones notícies. Ara no. Soc moderadament optimista de que millorarem molt més endavant. Ara no.
Pel partit d'aquest diumenge, el Baxi Manresa recupera l'aler Guillem Jou, qui no juga a bàsquet des de l'11 de desembre del 2021 per una lesió al tendó d'Aquiles del peu dret, i no hi haurà l'aler Giordano Bortolani, un altre jugador que deixarà el club per l'excés de fitxes, i és que ara mateix el club té 15 jugadors i se n'han de desprendre de 2 mínim.
I en futbol, 12a jornada de la Primera Federació, el Sabadell s'enfronta al Numancia a camp contrari, a l'estadi de Los Pajaritos, i tenim Sergi Parc, i anem en directe per conèixer l'última hora d'aquest partit. Bon dia, Sergi.
Què tal? Bon dia. El centre d'esports passarà aquesta setmana fora del descens gràcies al punt que ha aconseguit fa una estona, fa tot just uns minuts, a Los Pajaritos contra el Numancia, sobreposant-se a un 2-0 en contra el descans, i capgirant aquest marcador en qüestió de 10 minuts a la represa abans de rebre el definitiu 3-3. Tot i que els primers 45 minuts no han estat dolents, el Sabadell ha tornat a pagar cares les concessions que ha deixat al darrere i ha marxat al vestidor amb aquests dos gols a baix, amb les dianes d'Àlex Arlequina, Dani Sánchez i una genialitat de Maïcas. En aquest cas, Gabri ha introduït dos canvis al descans, donant entrada a Àlex Sala i Cristian Dieste, i el de Sallet li ha funcionat aquesta modificació, ja que l'aragonès Dieste ha iniciat la reacció marcant un doplet en menys de 5 minuts, el segon gol des del punt de penal, i poc després, amb una falta directa magistral, Alberto Fernández posava el 2-3, encara que l'alegria ha durat poc, com perquè, com dèiem, Rubén Mesa del Numancia ha empatat uns instants després. El Sabadell ha tingut en un llançament de falta un altre de César Morgado l'opció de posar el 3-4, però finalment el resultat no s'ha mogut més, i per tant l'equip arlequinat, amb aquest empat, suma 14 punts a la taula i surt del descens.
Moltes gràcies, Sergi. I en tenis taula, l'Escala rep el Múrcia al Palmar. Busquem també l'última hora amb Ivan García. Bon dia, Ivan.
Hola, bon dia. Doncs finalment ha guanyat el Cerro Escala 4-1. El xinès i el rus, és a dir, Xi Weiye i Konstantin Chernov, han fet 2 punts. Per tant, ja són aquests 4. Avui no ha tingut fortuna Iker González, que ha perdut contra Javier Soria per 0-3. Per tant, 4-1. Per tant, una victòria més. Ja són 3, més els 2 empats. Són els 8 punts. Per tant, el Cerro Escala tanca aquesta jornada número 6 a la tercera posició amb 8 punts. Mateixa estadística que el Borges, que és quart, que aquesta jornada ha perdut contra el líder 2-4.
Gràcies, Jordi. I el Noia guanya l'Alcoi en un partit vibrant i amb molts gols en la represa de l'Hockey Lliga. Des de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
Bon dia, el Noia Freixenet va reprendre el camí a l'Hockey Lliga amb bon peu, superant un compromís molt exigent en la visita de l'Alcoi a l'Ateneu, rival digníssim que va competir fins al final. Els de Sant Sadurní tornaven a la competició domèstica després de l'aturada pels World Games i la decepció de caure a la final de la Lliga Catalana fa una setmana. Pere Vàries, tècnic del Noia, es mostrava satisfet i es declarava just vencedor del partit.
Em vaig satisfet perquè, a més, jo tenia molt clar que l'Alcoi ens plantejaria un partit molt difícil, que sempre es mantenen dintre dels partits, que tenen jugadors ser més desconeguts per l'aficionat, però que tenen molt desequilibri, molt de xut exterior, molt desequilibri en el contra 1, amb experiència, jugadors joves amb moltes ganes de menjar-se el món, però per mi és un equip molt, molt complicat i estic content perquè han sumat 3 punts, que era l'objectiu.
El Noia Freixenet suma així el seu 5è triomf en 7 jornades i la propera setmana visitarà la pista del seu botxí a la Lliga Catalana, el Calafell.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
L'Igor em va dir... Si vols quedar demà, potser podríem anar a banyar-nos a Premià. Però no podem fer el boig, haurem de vigilar, que es veu que l'Igor diu que hi ha garotes a Premià.
No hi posis el peu, no hi posis la mà. No veus que si no vas en compte et pots punxar. Aquests equinoderms no són pas de fiar. Garotes són garotes, les garotes de Premià.
El dia següent, quan ja érem a Premià, l'Igor diu que té un consell que em vol donar. Tant si ja ets a dins com si ets a punt d'entrar, vigila sota l'aigua, les garotes són allà.
No hi posis el peu, no hi posis la mà. No veus que si no vas en compte et pots punxar. Aquests equinoderms no són pas a fiar. Garotes són garotes, les garotes de Premià.
Un cop dins el mar, surant tranquil·lament, sento un crit darrere meu i vaig corrent. N'ha trepitjat una i ara entenc el 100%. Cap al que fa garotes, l'Igor n'és un referent.
No hi posis el peu, no hi posis la mà. No veus que si no vas en compte et pots punxar. Aquests equinoderms no són pas de fiar. Garotes són garotes, les garotes de Premià.
I si vas a Premià i no has estat atent i no tens clar si la garota hi és present, te'n pots estar segur, l'Igor sap perfectament.
L'absència de presència de garotes és absent. No hi posis el peu, no hi posis la mà. No veus que si no vas en compte et pots punxar. Aquests equinoderms no són pas a fiar. Garotes són garotes, les garotes de Premià. Garotes són garotes, les garotes de Premià.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. La cimera del clima d'Egipte arriba a un acord de mínims amb la creació d'un fons per finançar les pèrdues i els danys irreversibles que pateixen els països en desenvolupament, molt més vulnerables que la resta al canvi climàtic, però ho han fet sense cap compromís per reduir els combustibles fòssils. Finalment, i ja de matinada, hi ha hagut consens entre els 200 països participants a la cimera de Sharm el-Sheikh per la creació d'un fons de solidaritat, però no per reduir els combustibles fòssils. Com dèiem, l'amenaça de la Unió Europea d'abandonar la COP27 si renunciava al límit d'1,5 graus d'escalfament global a servit perquè el TEC recollís la intenció de seguir treballant en aquest camí, però no hi ha hagut cap concreció que vagi més enllà de l'acord de Glasgow, un fet que ha lamentat en un discurs demolidor el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans.
La Unió Europea ha vingut per obtenir un acord fort i estem desil·lusionats per no haver-ho aconseguit. Demano fermament a tots que ens arremanguem i demostrem al món que la lluita per l'ambició d'un futur millor no ha acabat. El que hem acordat no és un pas suficient per a la gent del planeta. No comporta prou esforços per part dels